www.thebrainfarm.com. Heu de saber que avui acaba l'agost i toca repassar els sons que ens ha deixat aquest mes de canícula i Ferragosto.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Doncs sí, és l'hora d'encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim ara en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Toni, ben tornat, que fas bona cara. Ha tornat unes vacances. Si fins ara hem fet aquests quarts de final de la batussa de Tèntol, ja tenim un poble a les semifinals, els Campos, que divendres tornaran-se per aquí. Ara, però, mos toca saber quina és la notícia del dia. I per conèixer aquesta notícia, repassar l'actualitat, avui tenim en Celestia Oliver, que ja és aquí.
Som aquí.
Maria Pons, que també.
Som aquí.
A Miquel Jum.
Bon dia.
I també s'incorpora en Jaume Bernat. A través, Jaume, com estàs?
Molt bé, que tornem a veure's a cara.
Com has passat aquest Ferragosto?
Bé, molt acalorat. Molt acalorat.
Sempre m'ha agradat aquesta manera per definir el mes d'agost, el Ferragosto.
És que els italians en saben, no?
Saben cosa, aquests saben italians. Cosa. Sí, de fet, avui en Pintura en parlarem també a la teva secció d'Itàlia, de refilada, perquè l'Arxiduc...
Sempre seran de totes, els turistes de Morrofi.
Sí, sí. També hi va passar per Itàlia.
Molt, sa mare de Sicília i, per tant, tenia cames per tot.
Efectivament. Avui, amb tu, l'Arxiduc.
Això mateix.
I tota s'empetjada, que ha deixat que és moltíssima, que encara ara...
No la moscaparem.
No. És així, tot aquell home...
També contarem un pot de salsa rosa, que sabem que això agrada molt.
Això mos agrada, sí.
Aquest tema m'agrada, gràcies. Pots anar comentant perquè ara, avui, que és final de mes, avui som dia 31 d'agost, ja ho sabeu, farem una repassada, Miquel, de les notícies que ens ha deixat aquest mes.
I ha coincidit que aquesta nova temporada comença en dilluns i en 31 d'agost, final de mes. Per això, la primera notícia del dia serà precisament aquesta, de repassar les notícies més importants que han succeït durant aquest mes, que ara deixem enrere. I vos hem de dir que el mes d'agost va començar així.
Mare de Déu dels Àngels! Assistim-vos! Pollencins! En salvós! Jumiletes!
Com cada any, l'agó comença amb el simulacre dels moros i cristians de Pollença. Joan Mas, dia 2 d'agost, demanava ajuda a la Mare de Déu dels Àngels, patrona de Pollença.
Quina potència.
Enguany,
sí, aquest
sí,
Joan
sí.
Mas.
Hi vareu
ser, les festes de Pollença?
No. Jo hi vaig ser, sí.
És que els destinos
no
són
per ni mitjo. No, ja veureu que més endavant, a mesura que continuem aquest repàs, veureu que no he estat per tot. Però sí, hi vaig ser. Però enguany no vaig ser tot el simulacre. Hi ha hagut anys que sí, que l'he fet tot, que ha arribat en el camp de futbol, ple de pols i... Però vaja, ja ho he viscut altres anys.
Com vas vestit?
No, jo vaig vestit de...
Del guiri.
Sí, del guiri, exacte. Sí. Vaig convidar cada any a una casa i...
No vaig de cossier.
No, tampoc no vaig de cossier. Només pots anar a cossier si balles a cossier. Bé, si balles a cossier, quan balles a cossier?
Ja ho sé, és una broma.
T'imagines?
No se pot.
De mera verda és amb el guiri.
Cossier el guiri passejant per allà per la patrona.
No sé què t'ho dirien, els pollencins.
Vaja,
una mica. Jo que ho entenia.
No sortiria ben parat.
Això segur.
Però sí, ja no ens en recordàvem, però clar, el mes va començar amb aquest crit que és tan famós ja a les nostres illes.
Però bé, aquest mes d'agost han passat moltes més coses.
Un fantasma fos d'un despit.
dia 12 d'agost vàrem viure un fet històric, un eclipsi solar total. Vàrem xerrar 30 vegades aquí. Bon,
pensava que no me tocaria tornar a xerrar, Miquel.
30.000.
I en rebut.
Va ser perfectament visible des de totes les Illes Balears. El sol es va apagar completament, deixant una hora baixa a les fosques durant un minut i mig, més o manco. No tornarà a passar una cosa així a les nostres illes fins, atenció, el 17 de novembre de 2180.
Sí, l'eclipsi. El van veure bé?
Sí, una meravella.
Sí. Miquel, tu de bon, de sa poble?
Jo no, jo de Can Picafort, des de Esterrat de Carmeu Pradí. Se va veure perfecte entre dos edificis, així que no puc demanar res més.
Maria, tu el vas veure bé?
Jo, des d'Ivetres Televisió, et sofà, una morada de bé.
Beníssim.
No tornaràs a veure cap
més. A més, audiències de rècord.
També.
Tu sabràs.
Bé, el vaig veure, Miquel.
Per la tele.
Sí. Idò.
Se les titoboneres?
Ja era damunt un puig, damunt es puig de Sant Roig.
Ah, mira.
Sí, sí, sí.
Ell sempre ha estat ses tresques,
sí, ses tresques. Però eren molts, molta gent hi va pujar.
Jo també sé ses tresques, perquè ho vaig veure...
No, en Jaume Bernat, el millor de tots.
Nivell...
Sí? El vaig veure per davant el cap blanc dins un llaüt.
Uau! Sí. És a dir, tu te guanyes de molt.
Més diuen que
és
d'allà on es va veure millor, perquè segons la zona de Mallorca hi va veure que hi va un baile i no se va veure tan bé.
Sí, de fet, d'allà on era jo, de més al nord, però la curiositat és que ho vaig veure amb una senyora que tenia 105 anys i ella ja havia viscut el primer eclipsi, tot i que era una nina, tenia 6 anys, no se'n recordava massa, però va ser com la meva experiència més important d'aquest eclipsi, de veure-lo amb aquesta dona, una bàrbara fantàstica, que té 105 anys i que vaig poder veure l'eclipsi amb ella. I, doncs, moltes anècdotes que ens en recordarem d'aquest dia, d'aquest 12 d'agost.
Un dia especial.
Únic. De 2026. Sí, sí,
sí. Però bé, a les Balears hi ha hagut més festes. A Menorca han celebrat els seus tradicionals jaleos i festes populars a pobles com Ferreries, el Mitjón Gran, Aló o Sant Lluís. I a Mallorca han ballat escociers a municipis com Montuïri, Alaró, a Pollença o a Campos. Però de...
Miquel, t'has deixat el Gaido?
El Gaido?
Juliol.
Sí. Juliol. Juliol.
Sí. No. Juliol. Uri també la ballam, a Fala Murta. També en sabria.
Sí?
Sí. Clar, es balla diferent, però és la mateixa dansa.
Ets mateix.
Flor de Murta, sí.
Sí.
Sí. Sobriu Mós, també. Sí.
Ho hauria posat. Ara m'havia assustat un pan de Maria.
T'ho volia, sí, volia fer.
Clar,
un poc.
Si no deixa el Gaido.
Sant Jaume, juliol. Feim agost.
Sí, totalment cert.
Però bé, desgraciadament, aquest agost també hem hagut de dir adéu a persones importants per la cultura i la música. Jolín, Jolín, Jolín. Dolly Parton ens va deixar la setmana passada 80 anys. La reina del country va aconseguir dur aquest gènere a un altre nivell amb cançons com aquesta Jolene.
Dolly Parton. Like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Doncs sí, hem fet una repassada ràpida en aquest mes d'agost, avui que l'acabam i que també hem de lamentar la mort de Celestí Alomà, que tot just acaben de saber els nostres companys dels serveis informatius també us en ampliaran tota la informació. Un mes d'agost que, com sempre, es mogut perquè hi ha festes, perquè molta gent té vacances, perquè molta gent aprofita per fer moltes coses. Espero que el vostre hagi estat profitós. Sí?
Sí, perquè no t'hauries ja, no? Jo, sí, m'ho està profitós, sí. Però he intentat també estar una mica tranquil. Per exemple, vaig com a molt accelerat i aquest estiu he dit, atura un poc, perquè si no, explotaràs. Mm-hmm. Però sí,
has anat a festes, eh?
He anat a Calcú.
També han estat les festes de Llumajor.
També han estat les festes de Llumajor. Ha vingut en Tomeu Penya, que, per cert, i Jardins d'un riu és una versió d'una cançó.
Exacte,
d'una Dolly Parton.
Exacte, sí.
I, per altra banda, m'ha agradat molt anar a l'Estalella.
Ai,
així,
que guapo, l'Estalella.
Jo no he anat en guany, idò. Ja has anat per jo. No, justament.
I també he apuntat per llegir, que és una cosa que a vegades no sempre put, però llegir per ple, no per feina, que és diferent.
Ja està bé. Doncs, molt bé, aquí aquesta repassada, Miquel, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Però no ho partiu, que encara tenim més temes.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Barca i vaixell. Abans de sortir a la mà, avui aclarirem una qüestió lingüística. Quan han de dir barca i quan han de dir vaixell? Darrerament, el mot vaixell es fa servir de manera massa general per referir-se a tot tipus d'embarcacions, fins i tot a les de dimensions mitjanes, i això fa que perdem l'ús tradicional de barca. En català, quan parlam d'una embarcació mitjana, podem dir barca, la barca de Formentera. O també fer servir termes més generals com embarcació o nau. És el cas, per exemple, d'un llaüt o llagut, un iot petit o un veler de regates. No ens ha d'estranyar sentir parlar de la barca de Formentera o la barca d'Alcúdia per referir-nos a les embarcacions de transport que connecten diferents illes. En aquests casos, el mot barca forma part de l'ús tradicional i popular, encara que siguin embarcacions de dimensions considerables. En canvi, reservam vaixell per a les embarcacions de grans dimensions, com ara els transatlàntics, transbordadors, petroliers o portaavions. I una darrera advertència. Barco mai de la vida. En català tenim barca, vaixell i moltes altres paraules per parlar del món de la mar. I terme explicat, terme acabat.
I avui en aquesta nova temporada d'Iveta Ràdio estem d'estrena. Començam una secció nova on cada dia de la setmana tindrem una temàtica diferent. Dilluns, avui toca descobrir carrers de les Balears. Maria.
Sí, descobrirem i passejarem pels carrers més curiosos de les illes. Avui donarem el sus amb un carrer d'Alcúdia, mira, que han vengut a concursar a la primera hora, i que té un nom ben especial, el carrer de l'Eclipsi.
I doncs, sí, Maria, molta actualitat, no? Avui que ha vingut Alcúdi, l'Eclipsi, que no hem parlat tant, i resulta que Alcúdi ja és carrer de l'Eclipsi.
No ens abandona aquest concepte, no. Oh? I doncs, aquest carrer d'Alcúdi està situat a una zona molt tranquil·la i moderna del segle XX, construït al segle XX, cap a les afores del municipi, més o manco a uns 10 minutets a peu del centre històric d'Alcúdi. En aquest sentit, hi ha un gran contrast, perquè les murades són medievals i daten del segle XIV, que foren construïdes pel rei en Jaume, i aquest carrer és més o manco contemporani.
I el rei Jaume II, perquè a vegades sí...
Què he dit?
El rei en Jaume, que està molt bé. Però com que en tenim un parell...
El rei en Jaume II.
Qualsevol, en aquest cas.
Era ell. I de, com dèiem, a la zona d'aquest racó hi ha negocis locals com el forn Can Torres, serveis de cristalleria i bugaderies o tintoreries. A més, també disposa d'àrees verdes i parcs en els seus voltants. I un altre punt important d'aquest mateix carrer és el col·legi públic de Seip Sort d'Esfacers, un nom que, per cert, també conté una altra curiositat local, perquè fa referència a un anticor de tileres, que esfacers que diuen que ocupava aquest redol de terrenys agrícoles abans que s'urbanitzés aquesta zona. I d'haver aquest carrer de l'Eclipsi forma part del primer eixample del poble, i tots els carrers d'allà tenen noms amb la mateixa temàtica, com ara carrer de l'Estel, del Cel, de la Lluna, del Sol. Ens ho explica millor, però, un dels veïnats de la zona, Antoni Matí.
Alcúdi, de fet, és diguem, una urbanització, que, bueno, una sèrie de carrers que s'han fet, el primer eixample del Cudi, que tenen tot nom de... Hi ha el carrer de Sol, carrer de la Lluna, carrer de Cel, carrer de l'Eclipsi, carrer de l'Estel, carrer de Sant Martí, que és on vivim, on vivim jo. I per tant, això, el carrer de l'Eclipsi, llavors que li ve, perquè quan varen fer aquells carrers, varen triar posar-los aquests noms d'astres i de això. Cel, Eclipsi, Estel, Lluna... De fet, si mireu damunt el mapa, els ho trobareu, pues, són tots un que s'atreveixen amb l'altre.
A mi m'agradaria viure en el desert de Sant Martí.
Sí.
Que et sona molt bé, no?
En Toni viu, mos ha dit. Curiós.
Curiós, no. Ara m'ho fet pensar que passa ràpid i per Sant Violó, però ja també hi ha com uns carrers que és tipus carrer de Sant Fos, carrer de Sant Morena,
sí,
carrer
sí,
de...
Sí, sí. Això passa
molt relacionats. Sí,
sí, els llocs costaners que tenen nom de peixos. I però el veure que el nom del carrer de la Lluna, el carrer del Sol, jo crec que hi són a tots els pobles. El Manco, la Lluna i el Sol.
A Inca n'hi ha, sí.
La Pobla.
Sol, sí.
I una segur. Sol, ara no me'n recordo.
Però vaja, que sí que a Palma també és carrer del Sol, que és a prop d'aquí. Vaja, que són noms que se fan servir molt.
I doncs ja ho veus, com d'Antoni Mateu, la creació d'aquest carrer és relativament moderna i la seva denominació no és una casualitat, perquè el nomenclàtor d'aquesta zona residencial del Cudi destaca per aquest fenomen tan curiós com és l'astronomia. Per tant, si un fa una volta, podrà veure que els carrers confrontants reten homenatge al cosmos, i en aquest sentit, el disseny urbà pretenia donar un aire místic, lluminós i ordenat a un sector que creixia mirant el cel obert de Mallorca, si ho volen dir d'una manera un poc poètica. A més, el carrer de l'Eclipsi té una gran zona d'aparcament i és molt popular entre les persones que tenen furgonetes, camper i autocaravanes, perquè és un lloc gratuït i espaiós per pernoctar a prop de les murades, sense el bullici que sempre hi ha pel centre.
Idò, sí, el carrer de l'Eclipsi del Cudi avui ens ocupa. I que en sabem més d'aquest carrer, Maria?
Que ara hem de dir que escoltàvem a Bonnie Tyler, que també m'ho va deixar aquest estiu. No sé si era juliol, eh?
Ho he mirat, perquè si no també l'hauria inclòs.
Perquè jo ja vaig perduda en els mesos d'estiu, però sí. Bé, una temàtica que, com dèiem, ha estat ben de moda enguany, comentava en Miquel, no?, que han tingut aquest eclipsi total de sol, i també varen tenir fa uns dies un eclipsi parcial de lluna, que era de matinada, un divendres, ara no me'n recordo exactament quin dia, però en Celestí mos ho va dir, que era les 6 i 12 del matí.
Sí.
Ningú estava despert.
Les 6 i 12
minuts. Ningú se va aixecar a veure'l-lo. Nosaltres sí que estàvem tots desperts.
Divendres, la matinada de divendres.
Era aquest divendres passat?
Sí. Qualcú devia estar despert.
Sí,
que sí, si ja no he perdut, no he perdut el cap, sí.
Bé, idò, no sé si vosaltres, xerrant d'eclipsis i de carrers, coneixeu cap altre carrer a les Balears que se digui carrer de l'eclipsi?
No.
De l'eclipsi no. Sí que han dit de la lluna, del sol, però l'eclipsi no.
No.
Idò, mirau, és perquè no hi ha cap altra via pública a les Illes Balears que tingui aquest nom. Per tant, el carrer del Cudi és completament únic i exclusiu en tot l'arxipèlag. Però sí que és veure que, com dèiem, hi ha altres carrers dedicats a astres com la Lluna, el Sol o les Estrelles, però no d'aquest gran fenomen astronòmic que ha estat el protagonista d'aquest any i d'aquest segle, perquè ja poden dir així.
Ja no tornem a xerrar. Ja...
No, cantis victòria, Miquel. No ho sabem.
De moment ho deixarem així. Amb aquesta curiositat, molt interessant, Maria, moltes gràcies.
Gràcies.
Ara hem de fer una petita pausa i tornem amb els turistes de Morrafí. Falling apart.
altres ràdios, diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
I Vetres Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Cora.
I en Pugues, sí.
Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.
I doncs sí, Jaume, avui un nou protagonista en aquest Turistes de Morro Fi. Com estàs?
Bé, ben arribat, a punt de començar setembre, que sempre setembre venen carregat i truïs, però molt agrada el truï.
Sí, la veritat
si no us,
que sí.
N'hi ha que si no els tenim, els hem de cercar. Això m'ho diu mon pare. M'ho diu, si no els tinguessis, ho cercaries.
Què poden dir, però, d'avui, de la persona, del personatge que tenim avui?
És que ja no sé si és una persona, és un personatge, és una,
llegenda.
És una llegenda. Bueno, jo crec que és el viatger entre els viatgers que han visitat Mallorca i també un dels personatges més estimats per mallorquins. Estem parlant de l'arxiduc Lluís Salvador, un home sobre el que jo crec que s'ha escrit més que qualsevol altre personatge que hagi passat per les illes en el segle XIX. De fet, ja l'any 1987, l'escriptor Gabriel Giné Manila presentava La dama de les boires, una novel·la centrada sobretot en la seva amiga Catalina Omà i la relació que tenia l'arxiduc.
Cosa que també ha donat per molta literatura.
Ha donat per molta literatura. També en parlarem una mica de rampellada avui a Tèntol. I el 2015, en Carme Riera publicava L'arxiduc dins l'imaginari illenc, un llibre que la veritat és que molt lleuger, molt va de llegir, ho recoman. I el 2016 sorprenien la novel·la Les darreres paraules, que parlava d'un testament, suposat testament de l'arxiduc, i d'unes memòries, i com ell reflexionava sobre la seva pròpia vida. Igual que l'any 2022, no sé si va reunar, se va presentar en el Teatre Principal, també una òpera, coescrita d'en Carme Riera, i la música de Manacorí i Antoni Pereira Fons, que se va estrenar en el Teatre Principal. En definitiva, podríem dir que hi ha moltíssims autors, investigadors, escriptors, illencs, no illencs, que han escrit sobre el personatge. Un d'aquests és l'investigador Nicolau Canyelles, que té el llibre El paisatge de l'arxiduc i les possessions mallorquines de l'arxiduc, i que aquest dijous ofereix una conferència a les 7 a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa, on ens parlarà de la relació de Valldemossa i l'arxiduc.
Però bé, aquest dijous a les 7.
A les 7, a les 7. Però bé, avui no xerrarem de la relació amb Valldemossa, sinó un poc de tot aquest misticisme i aquesta mitologia que hi ha entorn de l'arxiduc. Una de les coses, per exemple, que s'ha dit, o que ja he sentit nomenar més, és que deien que era un brut, que deien que era un senyor que anava bastant tacat. També deien que tenia molt de mans, que era... era molt sexual, per dir-ho de qualque manera, i que també anava envoltat d'un grup de gent que repelegava tots els llocs on visitava, des d'Estambul a Egipte, que deien que era com un acord d'un circ que passejava a bord del seu lloc Nietzsche. En definitiva, no sabem molt bé a on acaba la realitat i on comença la ficció. Però jo personalment m'aquieta amb el seu llegat com a protector del medi ambient i sobretot de la serra de Tramuntana. De fet, record haver llegit a qualque banda, perquè una cosa que me passa molt sovint és que hi ha coses i després no me'n recordo bon, perquè arribes a llegir tant, no sé si vos passa a vosaltres,
sí.
Margalida, però
sí, sí, sí.
Record haver llegit que l'arxiduc comentava que per ell, els llocs que tenien arbres eren llocs on gent era feliç, on se trobava bé. En canvi, llocs on els arbres eren deforestats i que no hi havia arbres, eren llocs on la gent se sentia malament. Mm-hmm. Jo penso que és així.
De fet, va ser un dels grans ecologistes, no? Sí. Dels primers ecologistes, sí. L'Arxiduc.
Jo, de fet, no sé si vos passa a vosaltres. Jo, quan estic un poc embotat, me'n vaig a fer una volta per la Garriga i ja m'atrapo una mica més bé. No sé si vos passa a vosaltres. Sí.
A veure la mà.
A veure la mà, la natura, en definitiva. Però bé, no és l'únic que mos va deixar l'Arxiduc, sinó que mos va deixar un obra magna, Di Balearen, que va escriure entre 1869 i 1891.
Recomanes llegir-la?
Sí, jo ho recomano molt perquè, a veure, hi ha de tot. Hi ha des de tradició, costums, etnografia, també hi ha molt de dibuixos, molt de gravats, que fa la lectura més lleugera. Té una part molt enciclopèdia i descriptiva, però després té una part que és com que trobes la veu de l'Arxiduc, que te conta anècdotes, saps? És un mal de destriar, perquè té una part com molt de llibre de viatge entretengut i una part més acadèmica, podríem dir, més feixugueta. Per tant, jo crec que té aquest punt interessant. Uh-huh. I de tot això en parlarem avui a Turistes de Morrofí.
Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer.
Molt bé, Jaume, explica'ns un poc quins són els orígens de l'Arxiduc.
Ara hauria de sentir la Margalida en Celestí cantant la cançó.
Ah, sí.
Tant de bo haguéssim baixat
la música. Sí, ja m'ho sé de memòria en el poema de l'Opi de Formentor, perquè és clar, la mos ho feien aprendre.
Sí.
Jo som d'aquells cops
de memoritzar. Jo també, ja tinc un parell d'anys. Però sí, l'origen de l'Arxiduc, de on ve, com arriba a Mallorca. Bé, de l'Arxiduc neix dia 4 d'agost de 1844 i ho va fer a un lloc que a tot mos agrada i va néixer envoltat de bellesa, concretament en el Palau Pitti de Florència. No sé si qualcun de vosaltres ha estat.
És preciós.
Però és increïble. De fet, ja sempre s'ha dit que no havia sortit així, l'Arxiduc ja va néixer en el Palau Pitti i segurament de jovenet, d'infant, se n'anava a passejar per jardins de Bòboli, que són uns jardins aferrats en el Palau, amb fonts, amb arbres, d'aquests jardins italians, no? Així com ens imaginem un jardí italià tipus Raixa, però molt més... molt més gros, molt més gros. I l'Arxiduc va viure aquesta infantesa aparentment plàcida, però li va tocar viure una revolució i quan era ben petit, que tenia aproximadament uns 12 anys, se va haver d'exiliar. I recordem de la branca toscana d'Habsburg-Lorena i va haver d'anar-se'n cap a Àustria. Lo curiós és que ja tenim una anècdota aquí de quan era ben petit, que és que quan l'Arxiduc ben petit estava dins el carruatge a punt de partir, hi va una criada que se va acostar en el vidre del carruatge i va dir: quin nin t'ha lleig. Pareix una moneda.
Ai, pobre.
Sí, o sigui, l'Arxiduc no tenia la fama de guapo.
Tenim, el manco de petit.
Però imagina-vos aquell pobre lota dins el carruatge, amb la criada, que guai, i diu, ai, quin nin m'ha lleig.
No, m'encanta que aquestes coses perdurin al llarg del temps i en tinguin constància encara. Però bé, no va ser fins a l'estiu de 1867 que va arribar aquí a les Illes Balears.
Exacte, va arribar en el pseudònim de Comte Neudor per poder viatjar de manera més plàcida. I suposadament venia perquè havia d'escriure un llibre d'escarabats que ja ho van comentar la setmana passada, però realment superava un dol de sa mort, de sa seva suposada promesa. Després de passar l'estiu a Mallorca, l'Arxiduc torna, però ho farà aquesta vegada l'any 1870, acompanyat de Francisco Manuel de los Herreros, que és el pare de la poeta, de Manuel de los Herreros, i ja torna una mica en intenció de passar una temporada més llarga. Concretament, ell cerca una casa a la vora de la mà, a prop de la mà, l'Arxiduc sempre lligat a la mà. En Francisco Manuel li oferia que seva, però devia trobar que allò era massa petit, que ell necessitava un bon casal. I lloga una part del casal de Cas Comte de Formiguera, que el Comte de Formiguera, recordem, que era cada Comte Mal, és a dir, un dels Comtes de Formiguera va ser el Comte Mal, i una de les coses que se queixa quan està cas Comte de Formiguera és que no hi havia estufes, que passava fred, i li comenta a sa mare que, per favor, que l'invito un pes per posar estufes a cas Comte de Formiguera. Serà en aquest segon viatge que coneixerà Vall de Mossa i s'interessarà per Miramar, que visitarà per primer pic i ho trobarà una ruïna. Ell recorden que era un gran enamorat de Ramon Llull, no? L'arxiduc.
I finalment acaba adquirint Miramar.
Sí, acaba adquirint.
Com va ser això?
Miramar, és molt curiosa la història, hi ha diferents versions. En una d'aquestes eixides que feia l'arxiduc, que se'n va anar cap a Pollença, he trobat diferents versions, n'hi ha que diuen que és que vas a per anar a veure escociers, la rere que he trobat. També havia una altra versió, diu que era per anar d'excursió al Castell del Rei, que era bastant típic, però el que sí que és cert és que va ploure i no va poder fer l'excursió, i va dir en el seu acompanyant, per què no me n'anam a sa poble a veure en Joan Serra, que era el propietari
ben
de... Miramar, el coneixies tu, Miquel?
Ben poble, un conec un parell de Joan Serres.
Home, Serres n'hi ha molts, no?
El millor com, coneixies qualque... és el més un descendent d'aquest Serra. I aquest senyor, clar, li pegaven fora Miramar de sa poble. I decideix vendre-li Miramar a l'arxiduc i a partir d'aquí crea un monstre i l'arxiduc, insaciable, comença a comprar son galceran, s'estaca, son marrall, son moragues, sa pedrissa, fins que ho junta tot i li dona tot el nom de Miramar.
És a dir, que no és estrany que s'inspirés per escriure l'arxiduc en tots aquests paisatges que va anar adquirint.
Però bé, Margalida, no vos penseu que només escrigués di Balearen. L'arxiduc va escriure moltíssim, no només sobre Mallorca, però també va escriure, fixeu-vos, en català. Va escriure Rondeur de Mallorca l'any 1895, Lo que sé de Miramar 1912 i Sonis d'estiu Randemà l'any 1912. També no sempre va escriure, com he comentat abans, sobre Mallorca, sinó sobre molts altres llocs, i això va ser gràcies al seu iot Nietzsche, un barco que abans ho heu comentat, que no hem de dir barco, hem de dir llar, o vaixell.
Una barca
exactament.
Grossa.
Una barca grossa.
I, aquesta era ben grossa.
I anava passant per tota la Mediterrània. Un d'aquests acompanyants que acompanyaven en aquest lloc Nietzsche l'arxiduc era Antoni Vives, natural de Deà, que no sé si sabeu com el va conèixer, però és molt curiós, perquè diuen que l'arxiduc un dia que anava perdut per la tramuntana, que feia poc que havia arribat, no trobava cap a bon via de partir i ens va pagar amb Antoni Vives, que és un personatge molt important, perquè després serà l'hereu de l'arxiduc, i aquest sabia llatí, perquè era seminarista, i se varen comunicar llatí. De fet, fins i tot he trobat qualque biografia, perquè hi ha biografies que són un poc punyeteres de l'arxiduc, i el presenta com un seminarista libidinoso. Vull dir que se n'ha escrit molt de l'arxiduc.
Uau. I una altra figura a destacar que també solia acompanyar l'arxiduc en aquests viatges és el Catalina Omà, que també ja és com una llegenda.
És la Catalina Omà, la Madonna de s'Estaca, o la Moixarra, que la coneixin a Vall de Mossa amb aquest nom una mica despectiu. Però hem de dir que la Catalina era la Madonna de s'Estaca, com bé tu has dit, i s'encarregava de cultivar les vinyes de la possessió de l'arxiduc, les vinyes de Malvasia, que l'arxiduc havia fet dur de banya al bufar, i fins i tot varen guanyar algun concurs internacional a París. De fet, l'arxiduc estimava tant en Catalina que li va dedicar un llibre pòstum a bon mos conte com coneix en Catalina d'una manera molt poètica mentre ella era molt joveneta i recuïa sal a dins un cocó de passafora d'ada. I diu així la cançó que cantava en Catalina, que ara na Margalida mos farà de Catalina Omà.
Diu, home, blava que ets de trista, a mirar-te ploraré. Tu has tret de la meva vista el qui tant de bé em volgué.
Quan jo tenia pocs anys, el pare em duia a la barca i em deia, quan siguis gran...
Tot i que aquests versos tan preciosos, no va acabar del tot bé la relació de Catalina Omà i l'arxiduc.
No va acabar massa bé, se varen barear a Venècia, suposadament per una infidelitat de Catalina en seu capità de Snitch. L'arxiduc se va enfadar tant que la va enviar cap a s'Estaca i l'arxiduc no tornà mai a Mallorca fins després de la mort de Catalina. Però no varen deixar mai d'escriure-se. Se conserven les cartes a l'arxiu del Consell de Mallorca. Una delícia.
Una delícia i una història apassionant, com sempre, de l'arxiduc, que avui hem contat una part perquè és més llarga.
És molt llarga.
Però que tot aquest relat, tota aquesta història que ens ha deixat, i per sort escrita, per tant,
per
així
sort
la podem contrastar.
El que està escrit sempre queda.
Exacte. Jaume Bernat, otra vegada, moltes gràcies.
Fins la setmana aquí ve o aviat.
Tornaré. Això mateix. Gràcies.
Adéu.
L'entorbonada bufa ventet de carpí vent amb popa i mar bonança anirem cap a llevant fins a la ratlla. casa. Bufa ventet de garbí, vent amb popa i mar bonança. Anirem cap a llevant,
a llevant,
fins a la ratlla de França.
I de tres ràdios, humor.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I ara us hem d'explicar que el documental Mallorca, un receptari del cineasta mallorquí Pablo Bujosa, s'estrena al Festival de Cine de Sant Sebastià, on tancarà la secció Culinari Cinema.
S'ha acabat. Aquella s'ha acabat. Un quilo i mig o dos. Ara n'hi ha 1,6 kg.
Nosaltres som illencs. I les nostres illes, la gent que vivia abans, i d'ara també crec que mos queda encara un poc aquest costum, és que som un poc autosuficients. No podíem anar, si un de València podia anar a Barcelona, si que demà, nosaltres no, hem de tenir, tenim el que tenim. Hem de tenir un poc de tot. No som bons en res, però som, tenim un poc de tot.
Nosaltres aquí, en els pobles mariners, sí que hi ha tradició, perquè avui no, tots els al·lots estan acostumats a veure cuinar peix, aquí, a Carrot, ja. Nosaltres, normal. Però jo penso que una capital no se menja peix d'aquí. Menja peix de fora, que ve fora espines. El tema de cuinar se pèl·lis.
El cineasta de Palma, Pablo Bujosa, després de 25 anys als Estats Units, el 2023 tornava a Mallorca. D'aquest retorn ha sortit aquest documental, del qual escoltàvem aquest tràiler, que és un recorregut antropològic sobre la cuina tradicional, però des de baix, que explica com la nostra societat ha canviat i ho fa a través de 10 receptes que expliquen no cuiners reconeguts, sinó persones anònimes. Produïda per Bastera Films i amb col·laboració d'IB3, el documental Mallorca, un receptari, clausurarà, com dèiem, la secció de cuina del Festival de Cinema de Sant Sebastià el pròxim 25 de setembre.
Ja hem vingut fins aquí, fins als estudis de Vetra Ràdio. Pablo Bujosa, director, com estàs? Benvingut.
Muy bien, muchas gracias.
Gràcies a tu i la productora de tot plegat, que és la Bàrbara Ferrer, productora de Bastera Films. Com estàs, Bàrbara?
Molt bé.
Heu passat bon estiu?
Sí.
Heu menjat bé?
Beníssim.
Això segur, això segur. Ara en xerrarem, no?
És que crec que són un professional, eh, d'això. No sé si ha estat el documental que vos hi ha duit o ha estat a sent revés.
Ja mos agradava, eh? Ja
sí,
agradava.
Sí, sí. De hecho, el viernes hicimos una caldereta a langosta para celebrar.
He vist fotos, he vist fotos. Com per celebrar que la vostra pel·lícula va al Festival de Sant Sebastià. Perquè això, com a productora, Bàrbara, és complicadíssim, no? Perquè mos passem una idea.
Home, sí, és complicat. És complicat que t'agafin a Sant Sebastià i mos fa una il·lusionada. Que és la primera vegada que se passi a pedir un públic sigui en el culinari cinema.
I com ha estat? Com hi heu arribat?
Bueno, nosaltres hem arribat per un procés de selecció habitual, que és que envies la pel·lícula en el departament de programació. Llavors, nosaltres ho vam enviar com qui compra un cupon, amb la... tant de bo, però, vamos, no teníem massa...
Esto es lo que los americanos llaman un long shot. Tú lo tiras y...
ja ho veurem. Bueno,
ja veurem sí, sí. Què passa.
I que bé, eh?
Però sí, ha arribat i ho heu celebrat amb una bona llagosta.
Sí, senyor.
Sí.
I això que encara no hi han anat, eh?
No, no hi han anat.
Quin dia s'estrena?
Dia 25. Uh-huh. Dia 25, hora baixa, se fa el passe de la pel·lícula, el primer passe, després hi haurà algun passe més, però que encara no s'ha publicat. I res, me n'anava amb un parell cap allà.
Allà hi fareu un col·loqui, llavors, i, sí. I un sopar.
Sí.
Amb en Andreu Genestre i na Maria Sol i Elles.
Uh-huh. O sigui, les projeccions van d'aquesta secció van acompanyades després d'un sopar vinculat a la pel·lícula, que diguem que és allà on se genera també es col·loqui, no? És com una excusa per continuar parlant de la pel·li.
Que és bastante más divertido también entender el coloquio como una sobremesa, porque los coloquios de después de las películas siempre notas que la gente tiene como prisa por marcharse o a veces se alargan demasiado. Hay una parte de la gente que se quiere quedar, otra parte del público que se quiere ir. Entonces, si lo entiendes como una sobremesa y lo haces alrededor de una cena y de un menú temático, creo que va a ser un poco más entretenido.
Pablo, tu dius que has volgut fer aquest documental perquè has viscut molts anys a fora de Mallorca, uh-huh. Concretament als Estats Units.
Bueno, matización. També. Yo me fui primero a Barcelona 10 años uh-huh. y en Estados Unidos he estado 14.
14, sí, ja n'hi ha.
Sí,
uh-huh.
sí, sí.
Lo que més vas enyorar va ser menjar?
No necesariamente. Uh-huh. Lo que pasa que siempre me ha gustado la cocina y al final me sorprendió al volver lo poco que conocía yo sobre cocina tradicional mallorquina. Primero, porque en mi casa tampoco es una cosa que se haya practicado demasiado. Y segundo, porque es verdad que es una cocina muy vinculada al producto local y alguna vez que había intentado replicar alguna cosa en Estados Unidos, pues lo había hecho con mayor o menor fortuna, ¿no?
¿Por ejemplo?
Pues un frit de un frit de maris es muy fácil de hacerlo porque al final lo que domina es el hinojo y es fácil encontrarlo, pero, por ejemplo, yo he intentado varias veces hacer una ensaimada con resultados catastróficos. Entonces, claro, al final, por ejemplo, encuentras yampuga, que es el maji-maji, pero tiene un sabor diferente porque es un pescado ya muchísimo más grande, ¿no?
Claro.
Anguilas no encuentras, con lo cual pues es complicado hacer una espinagada. Hay muchas cosas que a veces está el producto, se trata de una manera diferente. Entonces, para mí también la excusa de hacer el documental era un poco pues reconectar con pues lo digo siempre, ¿no? Con esa cultura de la que he estado casi 25 años alejado.
Mm. Clar. És un retrat, ho dèiem, antropològic. De quina manera el descriuríeu? Perquè no és un documental a l'ús, és a dir, de la cuina. N'heu fet aquest retrat antropològic, comptant els canvis que també ha viscut i viu a Mallorca, els canvis socials, i no és un documental a l'ús on heu volgut que chefs expliquin receptes.
Claro, a ver, yo creo que teníamos claras dos cosas. Una, que de gastro se ha hecho un montón. O sea, no tenía ningún sentido hacer un documental sobre gastronomía o hacer un documental sobre recetas. Es verdad, además, que el título no deja de ser un poco irónico porque si algo no es un recetario. Yo siempre le digo a todo el mundo que el día que vean el documental no lo hagan con la ambición de aprender a cocinar lo que ahí se enseña, porque lo que se explica es otra cosa, ¿no? Y lo que queríamos explicar nosotros precisamente es esa relación que mantiene la gente con el territorio y cómo el cambio de esas relaciones ha tenido un impacto en la manera que tenemos de entender la comida, ¿no? Uh-huh. Y no deja de ser también pues, un retrato de una manera de acercarse a la gastronomía que creemos que poco a poco, si no ponemos remedio, pues se va a perder, ¿no? Es decir, tenemos cada vez menos
ya está
tiempo.
Perduda.
Sí, tu sí. Creus, Bàrbara?
Molt poca gent cuina a diari. Ja.
Sí, és com una cosa excepcional,
molt poca gent.
No?
Basta sortir en els supermercats que tenen les seccions aquestes de menjars precuinats, fa por la gent de que és.
Sí, o si menges un plat d'aquest, fas com una festa, no? Vos sí. Convidaré a fer una llampuga amb preves.
Claro.
I fas una cosa més social.
Y luego hay otra cosa que me da mucha pena a veces, que yo creo que, sobre todo la gente de nuestra generación, nos apoyamos un poco o contamos con nuestros padres o con nuestras abuelas, ¿no? Entonces, claro, ok, cuando esta gente no esté, vamos a ser capaces nosotros
Tú puedes así, Pablo.
Claro, pero por ejemplo, con Joan, que es el guionista del documental, me acuerdo un día...
Joan Cabot,
y me acuerdo un día que estábamos en casa y yo estaba haciendo unas sopas mallorquines, ¿no? Y me decía Joan, hostia, te collons que tenga que venir un tío de León a hacerme unas sopas y no las sepa hacer yo, ¿no? Y al final, claro, el elemento es ese, es decir, no las has aprendido a hacer tú porque siempre has tenido alguien en casa que ha sabido hacer unas sopas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer algo para recobrar este interés, ¿no?
Sí, porque nosotros siempre como que nos ha interesado más aprender a hacer ramen. Mm-hmm. O sushi,
claro.
Que no aprendre coses que donant per fet que ja els farà algú de la nostra família un cap de... Saps? Mm-hmm. Quan no m'ha veurat l'os o el que sigui. També estava com a més de moda, saps? No...
Sí, Bàrbara sempre me decía también medio en broma, medio en serio cuando le propuse la idea de hacer el proyecto y al final me dijo que sí, dice, claro, me interesa que lo haga... A mí me interesa tu mirada porque para ti hay muchas cosas que son un exotismo que para mí forman parte
sobre
de
todo, sí.
Exactamente, que para mí forman parte de mi vida cotidiana, entonces me interesa saber cómo te vas a acercar tú a esto, ¿no? Porque claro, yo qué sé, yo mi primera panada la hice con 43 años.
Sí, però havies menjat.
Sí. Clar.
Tu petit anaves a escola aquí.
Clar, lo que pasa que és això, que arriba un moment que dius, bueno, tu això ho has tastat, però no saps el que hi ha al darrere, ¿no? O sea, no tienes un conocimiento de
elaboració.
Efectivamente, no.
Clar. Ara xerraven de cuina que ha quedat relegada a cases.
Por cierto, Celestí,
digues.
Tiene sus dos segundos de gloria.
Tenc 12 segons.
Avui en parlàvem quan preparàvem l'entrevista.
Sí, sí, sí.
Conta, Pablo, perquè ho ha de contar en Pablo.
No, bueno, pues justamente la verema que sale en el documental es la verema de Can Mayoral y entonces aparece Celestí ahí cruzando frente a una bugambilla hermosíssima.
Sí. Qué guapo que estás.
Sí.
Seguro que qué plano será precioso.
Justo después de...
Gracias, Pablo.
Justo después de la verema para cascarse un buen pan boli.
Es a dir que...
Que también sale retratada la...
El pan boli es una de esas elaboraciones que feis.
Sí. Uh-huh.
¿No? Sí, se pot dir.
Apareix.
Bueno, sí, a ver. Claro, es que un pan boli es una receta o no es una receta.
Clar, no surt com a recepta, no surt com a elaboració,
no,
però apareix.
Sí, sale descrita como receta, sí. Mm. O sea, está incluida como receta, pero bueno, claro, ¿qué le vas a explicar a la gente de cómo se hace un
pan boli,
no?
O sigui, nosaltres tenim un recetari, sí. Però és una cosa molt particular, perquè no hi ha mesura... O sigui, la gent que entrevistam sí que ho conta, però
la
no tens...
La recepta són l'excusa.
Sí, claro. No tens mesures, no tens... Vull dir, o t'has quedat com ho fa, i clar. Dues busques d'aquí, dues busques d'allà, uh-huh. I tens una mica de manya, o no sí. La faràs a casa teva.
Claro, i de hecho en la receta del pan boli hay un debate, ¿no? Que se ve ahí en el documental, que es, bueno, el aceite antes del tomate o después del tomate. Mm-hmm. ¿Qué equipo sois vosotros?
Nosotros.
Clar, jo poso primer la de tomàtica.
La tomàtica
sí,
és que
soli.
Jo també. Mm.
Sí.
Sí. Jo som d'aquest team, vosaltres
sí.
No?
Jo sí.
Però bueno, me sorprendió descobrir que hi ha gent que no.
I Pablo, gràcies per fer-me sortir per primera vegada en el cine, a la pantalla gran.
Al Festival de Donosti,
al Festival de Donosti, que m'estrenaré.
És un documental cuinat a foc lent, però l'heu fet
sí.
A poc a poc.
A veure, l'hem fet a poc a poc i a més... com que érem un equip com a bastant reduït, perquè petitó. Principalment érem nosaltres tres, amb en Joan, llavors mos hem permès l'Utsa com a d'anar acostant-nos i de reconduir i recular una miqueta i anar fent. i li han dedicat efectius 2 anys sí. I un poc més de pensar. Mm.
I además toda la idea era de alguna manera pues recrear el calendario agrícola con alguna alteración, porque queríamos empezar precisamente con en septiembre y terminar en agosto, pero al final, como queríamos terminar con la matanza, pues hemos hecho enero-diciembre, ¿no? Uh-huh. Y claro, en paralelo a la realización del documental, yo también iba desarrollando mi relación con el mercado, ¿no? Porque tampoco tenía mucha idea de a qué estación pertenece cada producto. Entonces, uh-huh. esto sí que lo hemos ido haciendo muy poco a poco. Nos uh-huh. hemos tomado tiempo para... También para, como para buscar coses,
sí,
no?
Sí, per trobar gent...
Aquestes persones, no?
Sí, mm-hmm. que això ha sigut el més complicat.
Perquè des que sou anònimes, mm-hmm. no sí. són cuiners o cuineres.
És a dir, entreu a cases.
Sí, mm. sí, 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 sí. Y esto lo teníamos sí. clarísimo desde el principio. Y esto sí que tengo que... No me cansaré de repetirlo. Es mérito en exclusiva de Joan y de Bárbara, porque al final es el acceso a esa gente que practica la cocina tradicional mallorquina de manera cotidiana, mm-hmm. lo que creo que le da toda la singularidad. Toda la personalidad este documental, la personalidad uh-huh. que tiene, se basa precisamente en los personajes que salen, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que, claro, yo no tenía manera de... Quiero decir, yo miro a mi alrededor y no hay nadie que participe de esta cultura, ¿no? Entonces, esto han sido básicamente Bárbara
Joan
y Joan.
Es que Joan y yo somos un pura sangre.
Sí. Claro, claro. Ahí hay 8 apellidos mallorquines.
Això, i que fa molts anys que vos dedicau en això i que coneixeu bé qui fa què. I també sí. personatges curiosos. Per exemple, en sí. el tràiler sortíem un pagès sí. que el vareu entrevistar, que explicava això. Nosaltres cuinàvem en domàtica perquè era el que teníem aquí.
Toni Feliu és nuestro ídolo, además. Sí, sí, sí. 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 Té esa casa pallesa i aparte de tener muy, muy buen producto agrícola, luego hace unas matanzas sensacionales y yo soy muy fan y cliente habitual. Y el hecho de que Bárbara esté detrás también explica que Calarratllada esté sobre representado.
Té una gran presència.
Sí.
Home, és que hi ha molta cuina de la mà, de pesca, de peixos.
Sí.
Que a vegades també li donem un poc d'esquena.
Exacte, i tenim un forn en Colau espectacular.
Sí. Font de Calarratllada?
Sí.
Fantàstic. Avui els escoltau amb en Pablo Pujosa i na Bàrbara Ferrer parlant d'aquesta pel·lícula que s'estrenarà al Festival de Donosti, al Festival de Sant Sebastià, Mallorca, un receptari. Però abans d'acabar, vos farem unes preguntes més breus. Un paraulòmetre.
El paraulòmetre.
I doncs, sí, aquest paraulòmetre estàveu preparats en preguntes més personals, també. Eh? Fins allà ho vulgueu explicar, Pablo, Bàrbara. No passeu pena, entrant-ho, Maria. Maria, quines preguntes han preparat avui pels nostres convidats?
Bé, més personals, no sé, però per aventura més diferent, sí. No, són fàcils, eh? Vinga.
Cares de pànic en el plató.
No, pensava. Primera pregunta. Quins són els plats dels quals passau més gust de menjar?
Estombat.
Sí, la Bàrbara ho té clar.
I això que no he dit d'estiu, però tombat, m'agrada.
Uf, són d'esteus, eh?
Arròs brut.
Arròs brut.
També, sí. Som d'en Pablo.
Pablo,
I és frit.
Plat d'hivern.
Ben mallorquí també. Tot, de potada, sí. m'agrada.
Frit, surt aquest
tres... És frit de freixura.
Surten tots tres, tant es tombet com es frit, com es
no, surt... No. Frit sí. No, arròs brut també. Tombet, ho va remeditar i ha saltat.
Ha caigut, mm-hmm. clar.
Ha caigut, sí. Perquè era tombet o trampó.
Mm-hmm. Sí, això també ens ha passat, sí. no? Vull dir que han rodat molt més del que en el final han pogut encaixar.
Molt bé, i un plat o menjar que heu redescobert fent aquest documental?
Jo sé sopes. Mm-hmm. Sí. Que tampoc surten.
Vaja.
Però sí, un plato que curiosamente lo comía en el colegio y supongo que estaba elaborado de aquella manera y nunca me llamó la atención y de pronto un día me comí unas buenas sopas y dije, espérate un momento.
Perquè era més petit.
Sí, també és veritat. Clar. Mm-hmm.
Molt bé. I quin diríeu que és el plat que teniu més en l'oblit?
Aquell que diguis, no n'he tornat a menjar o m'agradaria recuperar-lo.
O com a societat, també.
Sí, si n'hi ha qualcun.
No han perdut cap.
Seguríssim que no han perdut. Sí. Però, bueno, hi ha tota una sèrie de coses com greixoneres salades i tot això, que jo no... O sigui,
o, por ejemplo, otro plato que grabamos que no sale, que son esos caldums, que, claro, pues son laboriosos y al final es una cosa que...
Sí.
De hecho, lo grabamos en Sant Jordi, en el Barça Plaza, y el propietario pues nos decía eso. Dice, yo lo cocino ahora porque lo sirvo en el bar, pero realmente cuando cierre el bar no creo que siga... Sí,
clar,
sí, perquè esto es un lío.
Sí, és que ens escoltem, sí. Però sí, això se fan per Nadal, perquè també és un plat com a més...
Clar,
més
festiu.
Més festiu, sí, totalment. Sí.
Bé, darrera pregunta. Heu provat de fer cap recepta de totes aquestes que surten en els documentals?
Totes.
Sí. Totes?
Totes. Pablo, sí. Vamos.
És que Pablo...
Sí, sí, sí. Sense por.
A mi és que m'agrada molt
no
cuinar.
No se perdrà, sí, tu, Pablo, tot això.
Insisto, menos la ensaimada, que no hi ha manera, però no, todo.
Sí, hem de posar, sí, sí, diga, per repartiment.
De fet, alguns...
Ens les deixem provar a despipallar.
No, hi ha algunos que ja los hemos incorporado a... Los hemos convertido en tradición.
Exacte.
Por ejemplo, hacemos espinagadas ahora...
Fent tallers...
Coentes,
sí, sí,
o no?
Sí, sí, sí. Coentes sempre.
Ah,
sí,
molt bé,
sí,
molt bé.
I veu, que vagi molt bé, Sant Sebastià. Mallorca, un receptari a l'estrena d'aquesta pel·lícula. Esperen que aviat la puguem veure a Mallorca.
Aviat no, però sí, la veurem.
Ho deixarem així.
Segur.
Bàrbara Ferrer, Pablo Bujós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies a tots vosaltres. Fins aquí avui el programa. Ara vos deixeu en xiu-xiu i nosaltres tornem demà. Gràcies a Celestia Oliver, Maria Pons, Miquel Junc i en Toni Cardell, el control tècnic. Fins demà.
TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.